L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, el cortisol. Diu la nutricionista Marta Bolívar al seu llibre Cortisol, la hormona que lo cambia todo. Imagina que estàs dormint en una cova i sents un soroll de branques que es trenquen. Després sents un rugit i passos que s'acosten. En aquest instant, el teu cos allibera cortisol i catecolamines per posar-te a recer. El teu cor batega amb més força i et pots preparar, sense pensar-ho, per fugir o per lluitar. En un moment així, l'estrès és útil, és necessari. Com explica Andrés Martín Azuero, l'estrès és un mecanisme poderós d'emergència que, davant de l'aparició d'una situació amenaçadora, inicia un seguit de reaccions orientades a mantenir la integritat de l'organisme. Aquesta cadena d'esdeveniments comença per la percepció de la situació d'una determinada forma, de la qual sorgeix una emoció que prepara el cos en un sentit, i això condiciona la ment per actuar d'una manera específica. Aquesta reacció és útil, però altres vegades és una càrrega per la persona i li treu possibilitats. Ara bé, el cortisol, com a responsable, en aquest cas de l'estrès, quan en tenim, s'ha de saber entendre i hem d'aprendre a bregar-hi, perquè algú que es porta molt bé amb el cortisol entén, diu Marta Bolívar, que aquesta hormona no és l'enemic, sinó un senyal, un llum d'alarma, una brúixola que indica quan cal aturar-se, regular, tenir cura i equilibrar tots els components de la nostra vida.
William Shakespeare. Allà on hi ha més profunditat, l'aigua es manté més en calma.
Hola, sóc el doctor Sergio Banades. Jo sóc metge especialista en farmacologia clínica i doctor en farmacologia. Sóc el director de l'Institut de Salut Integrativa i Conscient a Barcelona i el director del Màster de Salut i Medicina Integrativa de la Universitat Antonio de Nebrija. Avui estic aquí per felicitar públicament a la Marta Bolívar per aquest llibre, El cortisol, la hormona que lo cambia todo. Enhorabuena de todo corazón, Marta. Amb la Marta ens coneixem doblement, amb una vessant més professional, com ella com nutricionista experta en psiconeuroendocrinoimmunologia, i amb una vessant més personal, amb la seva búsqueda, recerca de la millora de la salut sempre. Aquest llibre, El cortisol, l'hormona que lo cambia todo, crec que és un gran aliat per poder entendre que estem davant d'una autèntica epidèmia d'estrès crònic a la nostra societat actual. I que l'estrès crònic i aquesta disregulació dels nivells d'aquesta important hormona, del cortisol, està realment darrere de la gran majoria de problemes de la nostra salut actual. D'una manera magistral, a més d'informar-nos sobre quines són les bases moleculars, bioquímiques, hormonals, etc., però molt més important, ens està donant les eines per poder modular els nivells d'aquesta important hormona i per poder cuidar-nos i mantindre la salut i recuperar l'energia i la salut amb diferents eines que valen per diferents persones, tal com som nosaltres a la societat d'avui en dia. Enhorabuena de nuevo, Marta, i espero que agradi molt aquest llibre tant com m'ha agradat a mi mateix. Fins aviat.
Doncs avui a l'ofici de viure, Marta Bolívar, nutricionista, autora d'aquest llibre Cortisol, l'hormona que lo cambia todo, que ha publicat Grijalbo. Marta, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, Gaspar.
I ens acompanya també la doctora Cristina Pellicer Sabadi, metgessa especialitzada en medicina integrativa, suporta el malalt oncològic, dirigeix l'Institut de Salut i Medicina Integrativa, Medicus Gaia, no és la primera vegada que ens acompanya a l'Ofici de Viure. Ben retrobada, doctora.
Gràcies.
Pellicer. Bé, abans d'escoltar Marta Bolívar, quina relació hi ha entre el cortisol i l'estrès? Perquè no sé si està d'acord amb el doctor Sergio Abanades, que ens deia que estem davant una autèntica epidèmia a la nostra societat d'estrès crònic.
Sí, hi ha una relació clara i directa. El que hem de potser diferenciar, per ser una miqueta més puristes, entre estrès i distrés. Estrès n'hem tingut tota la vida i l'estrès no ens emmalalteix, el que ens emmalalteix és el distrés. És aquell estrès que, cronificat i que vivim des d'un patiment, el que realment ens pot arribar a malaltir, perquè puja molt els nivells d'hormones d'estrès, com pot ser el cortisol, les catecolamines, etc. Hi ha una relació molt clara. Nosaltres, potser per situar la base, hauríem d'explicar que l'evolució no hi entén d'estrès crònic. Del que hi entén és d'estrès agut. Nosaltres no hem tingut mai hipoteques per pagar 30 anys, no hem tingut mai parelles tòxiques que es mantinguessin tota la vida, no hem tingut... El que teníem era un lleó que ens perseguia, passàvem gana, passàvem fred, hi havia una gran exigència de resposta i per això els eixos d'estrès es disparaven i nosaltres ens activàvem en la recerca, en la fugida, en el que fos, però o vivíem i ens salvàvem, o moríem. I si ens salvàvem, no vivíem pensant, ostres, quan tornarà a venir un lleó o quan tornarem a passar gana, sinó que vivíem molt en el present i en el moment. Per tant, no hem dissenyat una resposta biològica preparada per l'estrès crònic. El que hem fet és adaptar una resposta d'estrès agut a l'estrès crònic, i en estrès agut ho sabem, es dispara la tensió arterial, puja la freqüència cardíaca, baixa el sistema digestiu, el sistema immunitari en aquell moment es pot apagar en unes parts i disparar en unes altres, depenent del que faci falta, però hi ha un desbalanç d'algunes funcions, inhibint algunes i augmentant-ne unes altres, que en la situació aguda està perfecta, però això cronificat acaba generant una inflamació d'alt grau, una destrucció de teixits, i en aquesta situació no podem reparar, no podem antiinflamar, i per tant això és el que ens està passant a la vida actual. L'estrès que tenim ja no és, en el nostre món, ja no és un estrès de comença i acaba normalment, sinó que tenim això, situacions de problemes a la feina, coses molt llargues, molt cròniques, que el que fan és mantenir aquests eixos d'estrès agut sostinguts, convertint-los en distrés, i ens acaba doncs reduint la immunitat, ens acaba destruint teixit, mantenint inflamació crònica, i aquesta és la base de la patologia crònica en general.
I un dels paràmetres que vostè, doctora Pellicer, mira a la consulta és, suposo, el cortisol. No? M'imagino que el té en compte. No és l'únic.
No és l'únic, però tampoc és 100% fiable una analítica de cortisol. Al final les hormones s'esgoten. O sigui, si tu tens... T'has d'imaginar, no? Quan tu estàs d'esquena i algú ve per darrere i et toca, et fa un ei, no? Et gires i dius, què passa? Però si algú porta 30 anys, a cada minut, donant-te, al final passaràs d'ell olímpicament. I fins i tot ja ni ho sentiràs i ni ho intentarà, el cortisol, no? D'activar-te. Per tant, al principi pot ser que sí, quan és una fase molt inicial, que veiem les hormones més altes, o no, també pot ser que mai s'arribin a veure altes, i després amb el temps es van normalitzant, fins i tot es van reduint, perquè hi ha un feedback negatiu que diu no cal, perquè no hi ha una resposta, no?
Tot i així, Marta Bolívar, tu has posat l'èmfasi en el cortisol, en tot un llibre dedicat al cortisol. Per què, Marta?
Bueno, primero porque como su título, quise transmitirlo a través del título, creo que el estrés lo cambia todo en la vida de una persona, hablando así como ya a nivel vital, y luego también porque cuando el cortisol está desequilibrado puede afectar y alterar todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, puede afectar el funcionamiento hormonal en su totalidad, puede afectar la función de las hormonas sexuales, de las hormonas tiroideas, de las hormonas metabólicas, y esto a su vez desencadenar muchísimos procesos que afectan al organismo y que afectan a la persona. Pero no solamente esto, es que el cortisol es antiinflamatorio por naturaleza, pero cuando está desequilibrado puede favorecer el proceso inflamatorio. Es protector de la inmunidad, pero cuando está en desequilibrio hace todo lo contrario, que es desequilibrar nuestro sistema inmunológico, y al final todas las patologías son desequilibrios hormonales con... Que pueden aparecer con procesos inflamatorios y con una respuesta atenuada de la inmunidad, que es lo que favorece al final todo el caldo de cultivo para que aparezca cualquier patología crónica, ¿no? Entonces, lo puede cambiar todo, el estrés y el cortisol.
Les dues teniu un punt en comú, que sou psiconeuroimmunòlogues, Marta Bolívar és nutricionista, la doctora Pellicer és metgessa, especialista, com dèiem, en medicina integrativa i suporta el malalt oncològic. però tal com dèiem, teniu aquest punt en comú. I suposo que a tu també, Marta Oliver, com a nutricionista, et va cridar l'atenció la psiconeuroimmunologia el dia que et vas veure que amb la nutrició no n'hi havia prou. O sigui, tu com a nutricionista vas arribar a la conclusió que no era suficient alimentar-se bé.
Totalmente, y esto era algo así paradójico, ¿no? El pensar durante tanto tiempo que la alimentación era la base de la salud humana y sigue siendo un pilar fundamental y procuro trabajar muy fuerte en ello a nivel personal con los pacientes. Es una preocupación constante, ¿no? ¿Qué comer? ¿Qué hago? Necesito comer mejor. Pero luego, con el tiempo y con viendo tantos pacientes en consulta que ya cambiaban su dieta, cambiaban sus hábitos, o yo misma, que ya comía mejor y no acababa de encontrarme bien, tenía la gran curiosidad de comprender profundamente cuáles eran los mecanismos que estaban detrás de esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué más hay? ¿Qué hay que equilibrar? Que está detrás y como telón de fondo de toda esta escena de desequilibrios que no se consiguen equilibrando comiendo mejor, incluso durmiendo mejor o moviéndonos mejor, que son los pilares básicos de la salud, ¿no? Y entonces comprendes que hay algo aún más grande, ¿no? Y que además nos condiciona el comer mejor, el movernos mejor y el dormir mejor. Y si hay alguien llamado cortisol que no te deja dormir, que te hace comer mal y que no te deja tener ganas de moverte, ¿no? Entonces dices, bueno, pues quizás tengamos que trabajar a otros niveles o por lo menos sembrar eso en la mente de las personas y transmitirlo y que por fin nos demos cuenta de esta conexión cuerpo-mente de esta manera, ¿no? De ver cómo nos afecta el estrés a nivel orgánico.
A quins nivells caldria treballar, doctora Pellicer?
A tots, i depèn de la persona, en començarem per una via o per una altra. Per exemple, la manera com ens parlem, com vivim les coses, la mentalitat que tenim, com gestionem les emocions, té molt a veure amb que el cortisol pugi més o menys en una situació que podria pujar a tothom, no? De molta feina, de molta percepció de solitud o de perill, però si a més nosaltres ens expliquem i reverberem sobre aquest fet, no? Mira quanta feina que tinc, mira que sola que estic, mira que quantes coses he de fer, mira com no me'n surto, mira que difícil. Encara estem augmentant més el nostre cervell, encara que no ho diem en paraules, i si ho diem en paraules encara molt més, té orelles, té un nas, té uns ulls que també es perceben el que ens estem explicant, quina realitat interna ens estem creant respecte a la situació. Llavors estem augmentant encara més aquesta secreció de cortisol i aquests eixos d'estrès. Després, per exemple, l'alimentació és un punt, però una cosa que sorprèn molt als pacients que venen a la nostra clínica, molt poques vegades, a la primera visita i fins i tot a la segona, toquem l'alimentació, perquè són gent que venen amb un cortisol molt disparat, amb uns eixos d'estrès molt disparats, i si els hi toques l'alimentació, que això és com tocar quasi la Bíblia, no? És allò com és sagrat.
És com una religió, eh?
Exacte, és com una religió. Llavors, el que fas és augmentar més els eixos d'estrès i els dic, no, primer millorem, primer calmem, i després ja construirem sobre aquesta calma. El que no podem fer és nosaltres afegir més estrès.
Això ens ho deia la temporada passada la nutricionista Jordina Casademunt, que deia que els seus pacients, els seus malalts oncològics, moltes vegades, clar, tot i que els hi podia recomanar una determinada nutrició, una determinada dieta, de vegades era més estressant canviar de dieta que no continuar amb l'anterior.
Totalment.
Encara que era tan sana.
Hi ha pacients oncològics o no oncològics que no els hi toco mai, perquè sé que serà un factor agreujador dels seus eixos d'estrès. Llavors, s'ha d'anar valorant o anar... Hi ha també una pauta que jo els diem molt a la clínica als pacients, és que la salut mai va acompanyada de la rigidesa. No viu més el que és més fort, viu més el que més s'adapta, i és la flexibilitat mental, psicològica, digestiva, immunològica, i va en pack. Si no ets molt flexible mentalment i rígid digestivament, és impossible. Llavors, hem de treballar aquesta flexibilitat perquè puguis realment gaudir de salut o la màxima salut possible. I en aquí l'alimentació també juga un paper molt gran, perquè si nosaltres ens posem que això és el que ha de ser, i això ho he de fer costi el que costi, i patim, aquí el que estem fent és agreujar, i en realitat el que hem de fer és que gaudeixis d'aquesta alimentació més sana, que t'ho passis bé, i allà on no puguis arribar, escolta, està bé.
Josep Jubert. Quan tenim molta por del que és imminent, ens alleuja que hagi arribat.
Escriu Marta Bolívar en el seu llibre Cortisol, la hormona que lo cambia todo. El nostre cervell no pot distingir entre una amenaça i l'altra, així que sentir una fera, experimentar un tremolor de terra, arribar tard a una cita, poden sonar-te igual dins el cap. Això farà que el cortisol i altres hormones de l'estrès s'alliberin, tot i que en diferents quantitats. Recorda que en situacions així alliberar cortisol no és dolent, al contrari. Per tant, ja hem dit que el cortisol d'entrada no és un enemic ni molt menys. Però en quines situacions, Marta, et trobes de manera més sovintejada a la consulta que el cortisol s'activa, que la persona viu amb més cortisol del compte perquè està sota els efectes de l'estrès? Quines són les situacions? Abans ens en comentava la doctora alguns exemples, però quines són les situacions quotidianes que veus més?
Justo las situaciones cotidianas experimentamos un estrés agudo. El problema es la capacidad de respuesta ante estas situaciones que deberían ser normales, cotidianas. Estamos, como dijo la doctora Bellicer, tenemos toda la equipación, el ser humano está perfectamente equipado para responder perfectamente ante estas situaciones estresantes del día a día. El problema es cuando el eje que controla la liberación del cortisol, que es el eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal, está en desequilibrio. Entonces, esta persona que a lo mejor arrastra un estrés crónico porque ha vivido muchas cosas en su vida que no están resueltas y esto se ha sumado a diferentes episodios a lo largo de su vida, como divorcios, mudanzas, dejar su país o una pérdida de un ser querido, las cosas grandes de la vida que suponen un grandísimo estrés, cuando además se solapan con el día a día, con la hipoteca, con el trabajo, con la exigencia, con
el soroll de Barcelona, las obras de Barcelona,
con el ruido, la contaminación, la luz, todo lo que hoy día en el mundo moderno hemos construido tan antinatural, resulta insoportable, ¿no? Esta respuesta adaptativa se queda corta. Y luego hay personas que se han quedado después del en un estado de estrés crónico, pueden estar con un estado de hiperactivación o de hipoactivación. Por lo tanto, hay personas que ni siquiera pueden reaccionar ante el estrés, que es como una fase de congelamiento, que también se llama en psicología, ¿no? Es que ya no puedo ni responder, me quedo paralizada. Y luego está el que es hiperresponder, digamos, que está hiperactivo todo el tiempo, con estos pensamientos todo el tiempo, estas personas que están preocupadas constantemente, que no diferencian de una amenaza real, de un pensamiento en bucle del que no pueden salir. Y esto genera cortisol constantemente, independientemente de si es una realidad tangible o si es simplemente un pensamiento saboteador. Por lo tanto, esta persona que tiene una hiperrespuesta se va a activar con mayor facilidad y va a tener valores de cortisol más elevados durante más tiempo y ante pequeños estímulos. Mientras que una persona, lo contrario, que responde poco, puede también tener el peligro de una bajísima respuesta y estar súper agotada, fatigada, sin capacidad de reacción. A esta persona le va a pasar algo y realmente no puede correr. Si hay alguna cosa que ocurre, un accidente o algo, que todo el mundo es esta persona que se paraliza y se queda totalmente sin energía, ¿no? Entonces, en realidad, no es que todo el mundo estresado viva con valores elevados de cortisol. Lo que sí que tenemos en común es un eje que controla el cortisol en desequilibrio, y eso nos hace tener respuestas inadecuadas, adaptativas, en un mundo en el que ya de por sí es cada vez más difícil adaptarse.
I com podem saber cadascun de nosaltres, evidentment, bé, tu en el llibre expliques diferents maneres de saber com, de fer diferents proves, no? Amb sang, amb orina, etc., per saber els nivells de cortisol. Com podem intuir cadascun de nosaltres quins són els seus nivells de cortisol?
Por muchos síntomas, por ejemplo, cuando tenemos un momento de estrés agudo, notamos esta respuesta normal y natural, que es la aceleración de la frecuencia cardíaca con un aumento incluso de la presión arterial. Cuando notamos que estamos con la mente súper afinada, los sentidos están todos a punto para responder y estamos así como en esta posición de ¿qué hago?, ¿no? Y actuamos. Esto no es un problema, esto es lo que nos ha traído aquí, es pura supervivencia. Pero los síntomas del estrés crónico se acompañan de fatiga. Es un síntoma, además, un motivo de consulta muy, muy frecuente, ¿no?
Que está, la persona está cansada.
La persona está cansada, pero nada más levantarse está cansada. Incluso después de haber dormido supuestamente bien toda la noche, ¿no? He dormido 8 horas y estoy agotada. No me puedo levantar de la cama. Me cuesta mucho salir de la cama. Que esto se corresponde corresponde con una curva inadecuada de cortisol. El cortisol es una hormona circadiana que tiene un pico a primera hora de la mañana que coincide con la luz del sol. Esta persona que está cansada nada más amanecer es que no tiene esta curva, no tiene este pico de cortisol. Por lo tanto, le cuesta mucho reaccionar. Si en ese momento viniera esa fiera a la cueva, pues se la come, ¿no? Porque no tiene capacidad de responder. Pues lo mismo, está con el móvil en la cama esperando y hasta que al final, por la hora y porque la alarma ya no se lo permite más, tiene que levantarse, pero le cuesta una vida, ¿no? Y aparte de este agotamiento, que es como la queja principal de la población de estoy fatigado, cansado, luego por la noche es lo contrario. Si esta curva está en desequilibrio, estará baja por la mañana, que es lo contrario a lo que debería ser, y se empezará a elevar por la tarde y la noche, que es la hora que debería estar baja para poder dormir. O sea que ocurre un movimiento contrario a la naturaleza del cortisol y por lo tanto también se van a intercambiar las hormonas del sueño. Entonces será una persona que no duerme, que le cuesta quedarse dormida porque no está fabricando suficiente melatonina, ¿no? Y ahí ya esas son como para mí las dos alarmas más fáciles para que la gente diga en qué momento está. Y luego el que tiene cortisol elevado todo el tiempo puede despertarse con o sin pico y esa curva puede estar elevada continuamente. Entonces una persona que tiene ansiedad, que no respira, que está fatigada, que no puede encontrar la calma, que está esta persona que dice yo nací estresado porque yo todo el día estoy como una moto y de los nervios, ¿no? Y que aunque no esté pasando nada, le cuesta encontrar ese momento de calma, pues seguro que encontraríamos niveles de cortisol.
I tot això, de moment, Marta Bolívar, nutricionista, no té a veure amb l'alimentació, de moment.
Bueno, sí que tiene que ver, porque al final la alimentación es una herramienta natural que también contribuye a que este eje esté en orden. La alimentación debe ser circadiana por el mismo motivo. Al fin y al cabo, todo lo que el ser humano vino a hacer a este mundo tendría que estar regido por el día y la noche, y no lo estamos respetando. Por eso una alimentación que se ordena dentro de la circadianidad es una alimentación que favorece el ritmo del cortisol y viceversa.
Escriu la Marta Bolívar que la majoria de nosaltres estem trencant la sincronia natural entre el dia i la nit degut als hàbits diaris que hem adquirit condicionats per les exigències de la vida moderna. Però, esclar, també intentar-nos adaptar a la vida moderna. Llegint el llibre de la Marta Bolívar vaig arribar a la conclusió que molts dels pacients que ella posava com a exemple, i no sé si li passa a vostè a consulta, doctora Pellicer, moltes de les persones a les quals vostè veu cada dia, són persones que, entre altres coses, han emmalaltit per intentar-se adaptar a la societat, al ritme de la societat
ara
moderna.
Ara no recordaré quin alemany famós filòsof deia que està adaptat en un món
sí,
malalt.
Sí, això deia
que
Krishnamurti. Sí,
doncs,
el segle passat.
Però n'hi havia un altre que més recent que també ho deia, no sé qui era, però sí.
Que no és s'està adaptat a una societat profundament malalta. És clar, emmalaltim perquè ens intentem adaptar a aquesta societat, amb els seus horaris, les hores de treball, el soroll, etc. No? Les xarxes socials, l'estrès.
Sí, llavors, aquí, d'alguna manera, ser un inadaptat sa, perquè ja, inadaptat no sa, inadaptat sa, és el més sa que pots fer per tu i el més saludable. I, de fet, això sí que es veu, i segur que la Marta també ho ha vist a les seves visites, quan hi ha algú que en el seu sistema és el primer de trencar aquesta adaptabilitat a la no salut, no?, de la societat, quan l'entorn veu que aquella persona fent allò està millor, acaba arrossegant, acaba conscienciant, sense fer bandera de res, senzillament amb l'exemple, perquè altres persones també vagin canviant l'horari, no sopin tan tard, o en lloc de demanar una Coca-Cola demanin una infusió o una aigua en un bar, no? Coses així que ajuden a que vagis baixant els eixos d'estrès i que normalitzis i t'adaptis més a el que realment el teu cos necessita i no el que la societat espera de tu o vol.
Sí, ens hauríem de guiar més pels ritmes de la natura?
Totalment, totalment. Si visquéssim com els animals... Bueno, la majoria d'animals són nocturns, en aquest cas, no? Però si féssim com les gallines, doncs, si ens aixequéssim amb el sol i ens anéssim a dormir i acabéssim el dia quan el sol baixa, viuríem, només amb això, molt millor. Hi ha molts pacients que venen amb insomni i em diuen... Clar, és que jo estic fent feina i tal, i són les 10, les 11, me'n vull anar a dormir i no puc dir, ai, què fas abans? O sigui, no som un ordinador que fas on-off. Som un sistema que necessita anar baixant l'activitat a poc i després anar-la pujant també, però no podem passar d'estar al 100% a voler dormir de cop. I més quan més grans ens fem, perquè fer-se gran envellir és perdre flexibilitat. Potser de jove ho podies fer, que estaves estudiant o sortint de marxa, arribaves a casa i pum, caies al llit i ja està. Però com més gran et facis, més difícil et serà fer aquesta transició i més hauràs d'acompanyar amb un entorn que vagin conseqüència del que tu vols fer. Si vols dormir, baixar la intensitat de la llum, estar més tranquil, menys estímuls, respirar tranquil·lament, tenir converses o veure, si vols mirar alguna pel·lícula que no sigui algú molt excitant, idealment no tenir pantalles, coses que vagin dient al teu cos, s'està acabant el dia.
Sí. Tot això, com a doctora, vostè ho recepta? Sí, sí. És a dir, no només recepta medicaments?
Ui, receptem tot tipus de coses. Sí,
també.
Sí, sí.
Canviar d'hàbits...
Totalment. És que sense això, el medicament al final es converteix en un pedaç que, tal qual el deixis de fer, el forat no l'ha reparat si no has canviat totes aquestes coses, o si s'ha reparat perquè el teu cos tenia maneres de fer-ho. Si segueixes fent exactament el mateix, amb X temps tornaràs a generar el forat. Llavors, la manera és que la medicació, la suplementació, sigui una crossa, sigui una ajuda perquè el cos repari, però que mentrestant tu vagis reaprenent d'una manera més fàcil, perquè la biologia t'ho està facilitant d'aquesta manera, a viure diferent, perquè després o no necessitis tractament o el que necessitis sigui molt poquet.
Bé, i quan la Marta Bolívar, hi ha un capítol del llibre en què parla d'una de les seves pacients professora de ioga, i jo vaig quedar parat perquè vaig pensar, ostres, com pot ser que una professora de ioga tingui el cortisol alt i tingui estrès, quan precisament la seva feina, el ioga, és excel·lent precisament per alleujar l'estrès i l'ansietat.
Mira, este ejemplo es, me lo escogí por este motivo, ¿no? Porque además tengo muchas pacientes profesoras de yoga que todas es en el tipo de perfil que más estrés invisible, digamos, hay. Por eso también le dediqué este capítulo a las caras del estrés, ¿no? El estrés tiene muchas caras y tienes que identificar cuáles son los estresores que están afectando tu vida. Para todos no son los mismos, ¿no? Hay quien es incapaz de hacer una clase de yoga, hay quien puede practicar todo el día, pero esa persona no tiene el estresor de que le cueste moverse o de que le cueste flexibilizar su cuerpo, incluso su mente. Esa persona a lo mejor tiene otro tipo de estresores emocionales o traumas emocionales que no han sido resueltos, o vivencias adversas, estos episodios, experiencias adversas en la infancia que están clasificados como estresores que se pueden convertir en cronificación y conducir a las patologías actuales como las enfermedades autoinmunes, las enfermedades que cursan con dolor y las enfermedades metabólicas crónicas y de neuroinflamación tienen que ver, están totalmente conectadas y relacionadas con este estrés crónico de personas que tuvieron experiencias adversas en la infancia. Entonces, una persona que hoy día practica algunas herramientas para gestionar su estrés agudo, no significa que con eso vaya a resolver estas heridas o estos problemas que no se han resuelto, ¿no? Y que son, para mí, ese ruido de fondo que está ahí saboteando y generando angustia, dolor, soledad y muchas sensaciones, y que esto a nivel mental te consume, ¿no? A pesar de que tú comas bien, hagas yoga, hagas deporte y duermas y te tomes todos los suplementos que quieras y hagas un contacto social positivo y tengas una vida más o menos equilibrada, si esto está de fondo, vivirás en estrés crónico, ¿no? Es un poco lo que me ha pasado a mí, y hasta que no lo reconoces, no lo ves y no eres consciente de que no solamente estos hábitos son lo importante, sino que ese ruido de fondo, que puede ser muy ensordecedor, puede ser la clave, si trabajas en él, para que luego todo sea más fácil. Es que realmente todo se convierte más fácil. Cambiar hábitos es más fácil cuando has sanado, cuando confías en ti, cuando recuperas autoestima, cuando recuperas el amor propio. Y en ese sentido, cualquier cambio se convierte en un ritual bonito, se convierte en algo placentero, no se vuelve una obligación, un reto o un castigo, ¿no? Que es lo que ocurre con los cambios de hábitos en personas que no están bien.
Sí, les persones que diguin jo potser tinc estrès o estrès crònic i m'apunto, i de fet d'això en parles també en el teu llibre, no? Una hora a la setmana a fer ioga probablement no en faran prou.
No, estarán ese día mejor y seguramente, sin duda, todo ayuda, ¿no? No vamos a quitarle importancia a estos pequeños gestos. A mí lo que más valoro en las personas cuando me dicen esto es la intención que tienen de estar bien, ¿no? La intención de hacer cambios, el que hayan conseguido separar una hora de su agitada vida, para parar un poco, hay que reconocerlo y tenemos que darle el peso y la importancia que tiene. El punto va en que a que esto quizás no es suficiente. Por eso también estas recomendaciones generalistas, ¿no? De baila un poco, abraza a una persona. Esto funciona para un estrés agudo, para un día difícil que has tenido, pero para una persona que viene herida en su vida, que no remonta de una pérdida o que no remonta de un trauma, esto por supuesto que no es suficiente. Es una gotita más o un granito de arena más, pero no es para nada la solución.
Perquè aquesta persona que no remonta de la ferida concreta o del trauma pot ser, no?, perfectament que tingui els nivells de cortisol elevats.
O los puede tener totalmente bajos, que es el otro escenario que es peor, que es el estrés crónico con una disfunción total de las glándulas adrenales, en las que ya no se puede producir cortisol o donde hay resistencia al cortisol. Es decir, ya no hay una capacidad de respuesta, ¿no? Esta persona está, como describía antes, muy cansada, con la niebla mental a tope y ya tenemos ya un cuadro inflamatorio en marcha. Es decir, esa es la persona que ya nos viene enferma, pero que nunca pensó que fuera el cortisol el que la había llevado a este momento. Entonces, ya más allá de preocuparnos por cómo tiene el cortisol, nos preocupamos de que tiene marcadores inflamatorios elevados, de que tiene resistencia a la insulina, de que tiene una disbiosis intestinal muy importante, que lleva años normalizando síntomas, normalizando el dolor, la fatiga, normalizando la diarrea o el estreñimiento, normalizando que pilla todas las infecciones del mundo y que no remonta de infecciones víricas o fúngicas o bacterianas o parasitarias. Son personas que son las que vienen a nuestras consultas de la PNI y de medicina integrativa, que de fondo había un estrés crónico que lo que hizo fue bajar sus defensas, paralizar su sistema digestivo, paralizar su sistema endocrino o hormonal, y por lo tanto tienen múltiples desequilibrios, ¿no? Y ahí mejor nos fijamos en eso que en cuánto tienes el cortisol. Al final sabemos que había esto detrás. Por una buena entrevista podemos conocer bien el origen de todo este desequilibrio.
Sí. Doctora Pellicer?
Sí, al final hem d'entendre que un trauma psicoemocional no resol és tenir el lleó al teu cervell perseguint-te tot el dia. No has tancat aquella història, és una història inacabada que estàs percebent, encara que sigui inconscientment, com a perill. Hi ha pacients que em venen i m'expliquen que o van ser violades o violats, o van tenir un pare alcohòlic que els maltractava, i diuen, no, això és el passat. I tenen tot un sistema que t'està parlant i t'està dient clarament que està vivint-ho com si passés encara a dia d'avui. Encara que el seu cap els digui, això era la meva nena, això ja ha passat, el seu cos no se n'ha adonat, no ha percebut que aquella història ha quedat en el passat, encara la viu en el present. I fins que això no es processa i s'integra realment i es posa pau en el sistema i aquestes veus que et deixen sort, que potser ni les sents de tant que criden o de tant que estan ocupant el teu cervell i de tants anys de crits, fins que això no es calma i s'ordena, el sistema no pot baixar aquest estrès. Llavors, hi ha una altra cosa que, el cas del ioga, és que és molt típic, i és molt típic de gent que fa dietes vegetarianes o gent que porta, que dius, ostres, com, i venen, dient-te, com puc tenir un càncer, com puc tenir un autoimmune amb la vida que porto? I mires, i el que passa és que tenen una gran desconnexió de la percepció del seu cos. No senten el que està passant en el seu cos. I això també és molt típic de trauma. En trauma passen moltes coses biològicament parlant, però potser la cara ens interessa per això és saber que la ínsula, que és la part del cervell que és capaç de detectar com estàs tu internament i com estàs tu respecte a l'entorn, aquesta part es pot fer o molt petita, per tant, no te n'enteres, pots tenir una contractura i no saber-ho, o estar supertens, o tenir un dolor i no notar-lo fins que és molt agut, o està molt augmentada, i llavors ho perceps tot encara més perillós, ho perceps tot encara més intens, tot el que perceps, perquè si la ínsula està molt augmentada, hi haurà coses que percebràs, però coses que no. I aquesta desregulació interna, fins que no s'ordena, fins que no poses pau en el sistema, no permetrà que el cortisol baixi.
Claro, y atando un poco lo que decía Cristina antes, es así de gráfico, ¿no? Es decir, si yo crezco en este ambiente que es violento, que es agresivo, que es totalmente adverso para la mente de una personita que está en desarrollo, ¿esta persona cómo va a crecer? Pues hipervigilante, ¿no? Esta hipervigilancia, este sistema nervioso que está alerta constantemente porque algo puede pasar, porque algo puede suceder a tu alrededor o porque no estás a salvo, ¿no? En el libro insisto todo el tiempo de cómo poder elaborar las señales que le den a tu cerebro el mensaje de que estás a salvo, ¿no? De que para eso sirve la respiración, el nervio vago y todo lo que menciono, porque al final se trata de calmar esta mente hiperreactiva que se quedó después de estos episodios traumáticos o de los escenarios donde has vivido situaciones adversas, pues te quedas hipervigilante con un estado nervioso del sistema nervioso tan sensible que cualquier cosa que te pase lo consideras una amenaza. Y estar así, que nos hace sentir miedo a todo y nos hace tener, pues también nos hace personas que necesitamos muchísimo control, tener muchísimo control sobre las cosas que suceden. Y ahí es donde nos desconectamos del cuerpo, ¿no? Por lo menos yo lo he experimentado de esta manera. Tienes que controlar todo lo que está pasando. Tu mente está controlando absolutamente, quiere controlar todo. ¿Para qué? Para sentirte tranquila.
Sí, en aquest sentit, la autoexigència ens va a la contra.
Exacto. Es autoexigencia y control, las herramientas para poder sobrevivir en este mundo en el que me ha tocado. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues a desconectarnos de nuestras propias necesidades, de nuestros propios síntomas, de nuestro cuerpo y conectar con las del otro, estar pendientes del otro, cuidar a los demás, hacerme súper responsable, hacer la hija súper buena hija, la súper estudiante, la súper trabajadora, la súper mamá, la súper todo, pero la de que para mí y para mi autocuidado todo me cuesta y todo se me hace una montaña, ¿no? Este es el perfil de la persona que viene más enferma y que no responde fácilmente a los tratamientos porque está en un estado de agotamiento máximo, pero además dándolo todo, que es muy de la mujer también esto, ¿no? De llevarnos toda la carga mental, psicológica, física, de llevarlo. Y de aún estando en esas condiciones, mujeres que han sufrido, por ejemplo, abusos sexuales y que tienen traumas profundos sin resolver, pues además, siendo exitosas en su trabajo, llevando todo el tema de la casa, llevando la menopausia con la frente en alto, con todos sus cambios, aceptando sus cambios, y aparte, haciéndose cargo principalmente de los hijos y de todo, ¿no? I és insostenible.
Una cosa que crec que és important, perquè a vegades quan parlem, jo m'ho imposo, de dir, no podem posar una càrrega a la gent que se senti més culpable per dir, ostres, això em passa i no ho puc canviar. El cervell només li agrada allò conegut. I si el que has conegut a la teva infància són bombes, encara que sembli impossible, li costarà molt al teu sistema viure sense bombes.
Sí, ara està al·ludint a la Marta Bolívar, que va créixer a Colòmbia, i de fet en el llibre hi ha un moment en què ho explica, que aquest era el seu escenari quan era petita.
Exacte. Llavors, aquest exemple, perquè és el que tenim ara a la taula, no? Però gent que ha viscut amb maltractaments, que ha tingut uns pares abusius psicològicament o físicament, que després el que faran és reproduir això a la seva vida. Aniran a buscar parelles, relacions d'amistat, fins i tot feines on els maltractin físicament o psicològicament, perquè és allò el que el seu sistema coneix com a seguretat i com a casa, encara que evidentment no és ni seguretat ni casa, però han de reaprendre el que és estar sobre segur sobre el que el seu cos i el seu sistema ha conegut com a base. Cal explicar també que les persones que han viscut sota aquest grau d'estrès tan elevat i sota aquest maltractament tan elevat, com que sempre han viscut en lluita, fugida o paràlisi, que és l'activació del sistema nerviós simpàtic i del parasimpàtic dorsal, no coneixen el que és l'estat i les sensacions d'un sistema nerviós parasimpàtic saludable i activat i regulat. I quan comença a aparèixer aquest parasimpàtic, perquè comences a fer tractament, molts s'espanten molt de les sensacions i el rebutgen. Perquè el parasimpàtic, quan comença a entrar, quan estàs a punt de dormir-te, aquella sensació tan plaent, de que, entre cometes, perds el control, que el cos cau, que tens com un formigueig, això, amb altres nivells, també passa. Això és el parasimpàtic activant-se. Llavors, les persones que han viscut sota aquest estat d'activació tan gran, això no ho perceben ni quan s'adormen ni durant el dia. I moltes vegades venen a la visita dient, ostres, és que això no em va bé el tractament perquè és que noto formiguejos, m'està donant un ictus, m'està tenint... I ho explores i dius, no, això és el parasimpàtic que comença a fer feina, que comença a regular, no? O persones que veus que tenen molta necessitat de carinyo, de relacions pròximes, i no toleren el contacte físic. I elles ho desitgen, ho volen, però com que no ho han viscut, el contacte físic, o l'han viscut de manera agressiva, han de reaprendre i han d'anar desensibilitzant-se del que veien com una agressió i que passi a ser realment saludable. En trauma es parla sempre de finestra de tolerància. En un trauma, del tipus que sigui, el que no hi ha hagut és temps, no hi ha hagut respecte, no hi ha hagut escolta i no hi ha hagut companyia. Per tant, tot el que posi el dit a la llaga d'això, de falta de temps, falta de respecte, falta d'escolta i falta de companyia, anirà a reaguditzar el trauma o retraumatitzar. I això s'ha d'evitar com sigui. I els terapeutes, professionals sanitaris, metges, ho fem sense adonar-nos-en molt amb les coses que fem en el dia a dia, i hem de tenir molta consciència en això. Si una persona té un problema amb el contacte físic, no la toquis. Jo tinc una pacient que no la podem tocar. I ja ho sabem, doncs cap problema, escolta, ni donar-li la mà, ni un copet a l'espatlla, res, perquè ella té una història que, perfecte, cap problema, jo ho respecto, i a poc, a mesura que vagis veient que jo et respecto, t'escolto i sóc sempre que em necessitis, aquest sistema anirà calmant-se i algun dia l'hem pogut arribar a tocar o ella ens ha tocat espontàniament. Llavors has d'anar com desensibilitzant i respectant aquests temps.
Tornem al cortisol, estem a la recta final d'aquest programa dedicat a aquesta hormona, amb Marta Bolívar. En els moments puntuals, abans hem parlat del cortisol, en començar dient, a veure, no és un enemic, o sigui, això primer titular, però en moments puntuals, per exemple, m'imagino que en aquest moment, ho dic perquè la Marta Bolívar explica en el seu llibre que a l'hora de parlar en públic ella en el passat de vegades notava que el cortisol se li disparava,
Sí, sí, total, aquí és, també no tengo disparado, però també... ara ja lo tengo más dominado.
Val, o sigui, per posar aquest exemple, al començament podria haver, no? Potser el tenies disparat.
Sí,
i
però
ara...
fíjate que ahora bueno, también me ha pasado que en la vida, cuando vamos resolviendo todo este tipo de cosas que estamos comentando, ¿no? Y cuando vas haciendo un trabajo de fondo en el que consigues conectar mejor, más y mejor contigo misma, y cuando aprendes a confiar en general en ti y en la vida, esto empieza como a perder un peso, ¿no? Y comienzas a poder poner en práctica estos trucos que siempre habías oído y que nunca funcionaban, ¿no? Lo de pon los pies tocando la tierra y respira y intenta hacer este suspiro sin que nadie lo note y haz una respiración profunda y suelta el aire muy lentamente, y todo eso lo he estado haciendo todo en este rato y a mí me ha ido muy bien y me funciona. Pero antes no me funcionaba, porque aparte de que mi sistema nervioso estaba hiperactivo y hipervigilante y pensando y con el miedo activado y sin confianza y sin, con todos estos elementos es como se puede vivir experiencias que han, superar estos miedos y superar estos temores que tanto nos han cortado las alas, ¿no? Sí. Muchas veces.
Y la por aquí també és clau, oi, doctora? La por, per exemple, davant un diagnòstic, és a dir, m'imagino que vostè, en la millor intenció, quan ha de donar segons quin diagnòstic, està amb la millor intenció provocant...
Has de vigilar molt el que dius.
Clar, és a dir, que el cortisol també es pot disparar.
Sí, però sí, evidentment es pot disparar, i això és el que hem de revisar sempre els sanitaris quan comuniquem coses. Tu pots dir a una persona, tens un 80% de probabilitats de morir o un 20% de viure. El número és el mateix, invertit, però... en una versió dius la mort, en una altra recalques la vida, i canvia radicalment. Evidentment, t'he posat uns números molt extrems, però també podria ser un 40-60. No? I en aquest cas, el que dius, com ho dius, i l'explicació que fas, i la devolució que li fas a la persona, farà que se li despertin més els eixos d'estrès o no. És molt típic a xarxes que tu veus els missatges de la gent i que és com que la culpa és del pacient, la culpa és d'aquella persona que ha malaltit. Dius, no, escolta, tots hem fet les coses com hem sabut, com hem pogut, amb el grau de consciència que teníem, amb els recursos que teníem, i a partir d'aquí, si hi ha una situació, si te n'adones i vols prendre les regnes, felicitats. Ostres, te n'has adonat, és el primer pas per fer un canvi, necessites veure que hi ha un problema, si no, no canviarà res. I a partir d'aquí, agafant a poc les regnes del que puguis, perquè per mi la clau de tot és des d'on fas les coses. Si ho fas des de la consciència i la responsabilitat o des de la por. Quan un està meditant, està respirant, està passejant amb els peus descalços sobre l'herba, fa tot i no li baixa el cortisol, normalment és perquè o ho està fent des de la por, o des de l'obligació, he de, que des del vull, des del gaudir, des de la consciència, des de la presència, i això s'entrena. És com anar amb bici, la gent no sap, no surt de la panxa sabent anar amb bici.
És la doctora Cristina Pellicer de l'Institut Medicus Gaia i Marta Bolívar, autora de Cortisol, la hormona que lo cambia todo.
Me n'alegro, Marta, que ara els teus nivells de cortisol ja estiguin totalment normalitzats.
Vamos en proceso de normalitzar-los.
Sí. Doncs clar, i presentant un llibre, no?, i haver-ne de parlar tantes vegades en públic, sí, tot això serà un repte, també.
Totalmente, però ara ja estamos más preparadas. Gràcies, Gaspar.
Moltes gràcies, Marta Bolívar, doctora Cristina Pellicer, per haver vingut a l'Ofici de Viure. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom de Rosa Silloé, a la realització tècnica, de Blanca Busquets, al guió, i de Núria Ventura, a la producció.